Bones tardes a tothom. Som aquí una setmana més a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic més teatral de la ciutat. Durant aquesta nova temporada, que va encetar el Marcel la setmana passada, us continuarem apropant al teatre local des de totes les seves visions. Estareu al dia de l'agenda de la nostra ciutat, parlarem de la història teatral de Sabadell, descobrirem les reaccions dels espectadors sabadellencs, conversarem amb els i les protagonistes d'aquesta temporada, entre moltes altres coses. Així que benvinguts i benvingudes a l'Amunt al Taló de nou. Avui és un dia molt especial pel nostre programa i per tot l'equip que està darrere de l'Amunt al Taló. Demà, dijous, dia 26 de setembre de 2024, el món teatral local té una cita molt important. La gala Sabadell aixeca el taló, un esdeveniment en què les tres entitats que formen la Sabadell Teatre Associació presenten la seva temporada amb alguns tastets d'alguns dels seus espectacles. Un dia de reunió de molta part del teixit teatral amateur de la ciutat. Ja és un dia prou important, però enguany, per aquest programa, encara ho és més. Ens fa molt feliços que l'Està pensés en nosaltres per organitzar-la i presentar-la en motiu de la celebració dels 300 programes d'aquest programa de l'Amunt al Taló. Aquest programa ja arriba a la seva novena temporada. Han estat molts moments, moltes persones i molts continguts els que han fet possible arribar fins així, aquí. Així que moltes gràcies a totes les persones que ho han fet possible. I ens veiem demà al Teatre de la Faràndula a les 8 amb un programa ben especial i ple de sorpreses. Ara sí, comencem el programa d'avui repassant els seus continguts.
Amunt al Taló.
Doncs començarem, com sempre, repassant els esdeveniments teatrals que hi ha aquesta setmana, aquest cap de setmana a la nostra ciutat, i això ho farà la Júlia Estals. Continuarem amb una entrevista ben especial. Ens visitarà Carles de la Rosa, el regidor de Cultura de l'Ajuntament, doncs per saber com encara l'Ajuntament aquesta temporada teatral i quin repte s'ha proposat per assolir durant aquests mesos que ens venen per endavant. El nostre equip de carrer s'infiltrarà als assajos finals de la Gala Està per saber com han estat aquests últims preparatius i com quines sorpreses potser ens esperen dijous. L'Edu Gil ens visitarà per parlar sobre algunes estrenes cinematogràfiques. Parlarem de No hables con extraños, Beetlejuice, Beetlejuice i El 47. I finalment tancarem el programa amb la nostra col·laboradora Elvira Franc parlant de tres obres que s'estan fent avui dia a la cartellera de Barcelona, dues a la Sala Beckett, que és Biològica, i Eufòria i Desazón, i finalment un musical, Godspell, que s'està representant al Teatre Poliorama. Doncs ara sí, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Bon vespre, Carlota. Doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats, ja es comencen a omplir aquestes platees. I doncs comencem a l'Alternativa, que representaran La vida sigue igual divendres a les 8 del vespre i dissabte a les 6 de la tarda. Seguim que la companyia Tres Homes Grossos presenta Negre sobre punt blanc aquest divendres i dissabte a 8:45 del vespre a l'Espai Cultural L'Alcabot, que és a Castellà del Vallès. Continuem a l'Estruc, que ofereixen Jueves Absurdos demà, dijous 26 de setembre, a les 9 de la nit, i dissabte hi haurà un assaig obert de Calla Judit, Calla, a les 8 del vespre. I per últim, recordem que demà tenim la Gala Està, la gala de presentació de la temporada teatral de tots els teatres de la ciutat d'aquí Sabadell, a les 8 del vespre a la Faràndula. Doncs això és tot per aquesta setmana, omplim les platees i sobretot, si voleu recuperar qualsevol informació, qualsevol agenda per anar al teatre durant tota la setmana, ho podeu recuperar a l'aplicació Sincronitzats i a la web de Sabadell Cultura.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
Per algunes persones l'any comença el gener, però per altres el gran inici, el plantejament de reptes, les noves etapes, comencen ara, al setembre. Aquest últim és el cas també del teatre. Les temporades teatrals s'enceten ara al setembre i també l'any polític. Així doncs, per repassar què ens depara aquesta temporada teatral emmarcada dins la cultura de la ciutat, tenim amb nosaltres el regidor de Cultura de l'Ajuntament, en Carles de la Rosa, aquí a l'estudi, per poder-ne parlar una mica més en profunditat. Bon vespre, Carles.
Bon vespre.
Moltes gràcies, primer, per acompanyar-nos a l'Amunt al Taló, al segon programa d'aquesta temporada.
Doncs gràcies a vosaltres per convidar-me, que sempre és un plaer venir.
Com dèiem, encetem temporada teatral a Sabadell i pel que sabem serà una temporada ben plena i rica en propostes de teatre, almenys pel que nosaltres coneixem una mica més les entitats teatrals de la ciutat, que precisament demà a la Galestà presentaran la seva temporada. Carles, què implica aquesta gran activitat teatral per la ciutat de Sabadell?
Doncs sí, per començar implica una oferta molt, molt llaminera, una oferta molt potent de cara a totes les espectadores i espectadors potencials que els agrada doncs, ser fidels tant als teatres municipals, a la xarxa de teatres que tenim, com a les sales de gestió privada, que evidentment són gran part també de la programació i que l'estan dinamitzant constantment. El Centre Sant Vicenç ja ha fet la seva presentació fa molt poquet i hem vist tots que tenen una programació també molt extensa. A més, ara, com que han estabilitzat també l'oferta del vestíbul com un espai estable, doncs evidentment es multiplica per dos. I això vol dir que tenen moltíssimes més opcions i ja per tots els gustos. Junto a la Ferandra també ha fet ara, està a punt de fer la seva roda de premsa per la programació. Totes les sales com la Quartera, la Bàscula, l'Alternativa, l'espai de l'Acadèmia de Belles Arts, l'Espai Foc, tothom, l'Àgora, que a més l'Àgora estrena nou espai també dintre del centre cívic, que ara és un espai diàfan, per fi les columnes han desaparegut i ara tenen moltes més opcions, hi ha més capacitat i és a més un espai també que té els camarins propis i és totalment accessible. Doncs clar, tots aquests valors que tenim en aquest sentit ens donen una programació molt extensa i la Cava Urpí també, que fa tota la seva oferta, clar, és que segur que em deixo algú, perquè és sí. El Ciervo, perdó, m'estava deixant el Ciervo, per exemple.
La llista és bastant
clar,
llarga.
És que la llista és molt llarga, són molts espais i altres espais que ara mateix potser no els diem, però que constantment estan fent oferta, perquè els centres cívics també tenen els seus usos de teatre, també hi ha el Teatre de Barri que està inserit dintre el Sabadell on que ofereix les seves altres opcions. Clar, llavors la sala, l'Estruc, el principal, la Faràndula, realment a Sabadell quan ens diuen que no hi ha oferta, a vegades penso, no sé, mira-t'ho bé perquè em sembla que no.
Potser a vegades ens falten espais per l'oferta que hi ha.
Exacte, el problema que tenim és que s'estan proliferant moltíssimes companyies. Ara he sabut el naixement d'una companyia fa una setmana o dues i te n'adones que són escissions perquè d'altres companyies més grans perquè, clar, els membres d'aquestes companyies creixen, evolucionen, es formen, tenen projectes nous, no sempre encaixen en l'àmbit d'on provenen perquè té altres projectes o ja està totalment massificat i llavors han de crear novetats, no? I això és molt bona notícia, a vegades és difícil de gestionar perquè tothom estigui content, però clar, això vol dir que no ens ho acabarem mai i l'oferta és de sobre de qualitat. Això cada vegada més clar que és de qualitat, està ben feta i val molt la pena. Ara, per exemple, la Casa Pere IV també l'estem establint com un espai també que s'està estabilitzant. Ahir vaig l'altre dia veure els Encert, que també han presentat el seu espectacle. Vull dir, constantment hi ha espais simultanis que estan presentant. I hi ha dies que Sabadell aixeca el taló a l'hora en 8 espais o 9. No? I veiem qui és el que fa l'agenda i fa el Tetris per situar-se i no perdre res. No?
Sí, sí. Com dèiem, estem a setembre, ens queden 3 mesos per acabar aquest 2024, que ha estat marcat localment per la capitalitat cultural de la ciutat. Ens podries fer un repàs d'allò que ha marcat més? Encara queden 3 mesos i potser hi haurà alguna cosa que ho acabarà de marcar, eh? Però fins a dia d'avui, amb què ens quedem d'aquesta capitalitat cultural?
La capitalitat cultural ens ha portat molts espectacles. Jo crec que hem vist la potència local, hem pogut veure espectacles que han vingut de fora, que també han sigut molt reeixits, que hem intentat buscar que estiguessin a l'alçada, no sé, una alegria que passa, per exemple, en aquesta temporada. L'espectacle inaugural, que tot i que va ser passat per aigua i va ser sabotejat per la temperatura i per la climatologia, va demostrar també la potència que tenim, perquè inclús a 5 graus de temperatura la sinfònica va sonar, els cantants van cantar, els ballarins van ballar i els actors van interpretar.
I el públic va esperar amb l'interès.
Tres quarts d'hora fins que van començar.
Això... demostra molt l'interès també.
Aquell espectacle ens va regalar tots 2 o 3 hores més de vida per crionització, perquè clar, ens vam mig congelar, però allò va ser una mostra molt clara, no? I el que vindrà ara, i bueno, estrenes com per exemple entitats que han fet un cop de rock, o que hi ha hagut un Pinocho en tota aquesta adaptació a les noves tecnologies del mapping, amb tota la feina que es va realitzar, i moltes altres coses que ara segurament també em deixaria, però hi ha hagut, no sé, el Mezqui del Cañizares, ha vingut la Cecilia Pérez Cruz, hem tingut espectacles de teatre de tota mena, l'Estruc també ha portat coses molt interessants, i el que vindrà ara, que encara estem dintre d'aquest marge de la capital de la cultura catalana, i l'espectacle que ho tanca tot, creiem que és molt, que realment són molt interessants. Hem tingut els dos suports de la creació, de Galliner i d'Il·lus Teatre, que es van fer en el, i també el d'Estrena Morena, amb el Teatre Sense Animals, i hi ha hagut moltes propostes que realment, quan les veies, deies que realment estem a l'alçada de poder enviar coses cap a l'altra banda de la C58 constantment, no? Ara també Lizzy, per exemple, arriba, que és un musical que es va fer a Sabadell, que es va estrenar a l'Estruc en el seu moment, i que ara arriba a Barcelona i s'estabilitza també allà en la programació, no? I que això també li donarà l'accés a poder participar de premis determinats i ser reconegut d'una altra manera. I com aquest, molts d'altres que han anat sorgint a la Bada Caurpi no paren de fer una oferta totalment necessària, perquè també ells tenen una agilitat diferent, no? a la municipal. Crec que estem molt ben coberts. És una capitalitat que simplement el que ha fet ha estat refermar el que ja sabíem, que és que tenim molta qualitat. Els Pastorets, de les dues entitats que ens permeten doncs gaudir d'unes produccions de Pastorets absolutament complexes i molt dignes, tot a més amb 2, 3, 4 repartiments i mig, que això comporta una feina de xinos de logística i producció, clar, no sé, jo crec que és admirable. Ser regidor de cultura d'una ciutat com aquesta és un plaer, no es pot fer.
Amb molta feina, segurament, però també gratificant.
Però també és veritat que la feina és agradable, perquè hi ha moltíssima gent treballant alhora, no? Llavors, la part que em toca a mi és relativament senzilla en comparació amb el que veus, no? Amb la vorògine que hi ha una mica de teatralització i de tot tipus de disciplines.
Com comentaves, ens ve per endavant una bona temporada teatral pel que fa a la programació, tant dels teatres amateurs o entitats privades com el professional a la nostra ciutat. Ens podries avançar les principals novetats que marcaran aquesta temporada?
Sí, hem pogut veure molt recentment a la segona part, que és un Ramon Madaula, a més a més amb una obra que veus com ha anat evolucionant ell mateix com a autor també, amb una Sílvia Munt directora, i per tant, jo penso que ja això era una aposta de capital de la cultura catalana, perquè teníem un text d'un sabadellenc. A veure, certament coreogràfic, venim amb Taciturn, amb la companyia Sifó, el Hamlet, que tenim el 0.1 i el 0.2, perquè a l'Estruc un dia li fa il·lusió portar la trilogia sencera, que es preveu que serà, hi haurà una trilogia, i per tant molt bé, perquè aquest espectacle vam poder veure en el seu moment en l'espai del Fresc, però fa 2 o 3 anys, i per tant està molt bé que tinguem la capacitat de veure els dos espectacles ara, recent estrenat a la segona part al Teatre Nacional, i també el portem a Sabadell, el Tirant lo Blanc, que ha estat un èxit d'aquesta temporada i que creiem que era necessari també que arribés a Sabadell, la Grotesca, també tenim Acri, que és un espectacle que es va fer en residència a l'Estruc, que és una persona que és funambulista i acròbata, treballa amb una escala, que ja podem veure un petit tast també en l'espectacle inaugural de la capital de la cultura catalana. Tenim el Hamlet 0.2, tenim la paraula de Guimarà, perquè tot això que estic dient ara, per cert, que va des del Hamlet fins a la mitja taronja, és el Sabadell Escena.
Exacte, en el Festival Sabadell Escena. La tercera edició
del Sabadell Escena, que aquest any doncs intentàvem que clar, fos un pèl més reeixit també, perquè és capital de la cultura catalana i l'hem potenciat una miqueta més, no? També tenim l'espectacle Gordes, que en aquest cas la mare, que ja l'hem tingut com a sabadellenca de l'any i també l'hem tingut com a pregonera de la Festa Major, doncs també podrem veure la seva faceta com a actriu amb un èxit també, que ja els Para per Riures, que són els que organitzen aquesta actuació, han exhaurit localitats pràcticament a Faràndula. Després tenim a Màrtirs i un espectacle que provocarà, jo penso que molts altabaixos en el públic, és Jauria, que també és molt dur, sí. És un espectacle molt, 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 molt dur, i per tant, bueno, crec que és important que vingui, també està vinculat amb la regidoria d'Igualtat, i per tant, també hem intentat que en aquest sentit ens linkem. El molt bé diu Senyor Feliu, que és l'homenatge al 90 aniversari del Feliu Formosa, i després, doncs, tenim d'altres espectacles que estaven vinculats, per exemple, també tenim el de Volteri Rosso, La Disputa, que és amb el Frotats i el Pep Planes. Vull dir, penso que aquest any no ens podem queixar, realment, a part de les òperes, que tenim la UEM, tenim tosca, i després tota la música en viu que també vindrà als teatres, com el Xavier Vidal, que estrena Vida Salvatge, o tot el que veurem de música al Saló, o tenim el Cant de la Sibila, que aquest any també, que també és un espectacle de capitalitat de la cultura catalana, i si tot va bé i tot ens funciona, a part, no em deixo el petit, sobretot no em deixi el petit, que té moltíssima oferta, ara no entro perquè si no, no acabarem mai. Hi ha la Blancaneus de la Faràndula, altre cop, perquè la fem reposició, i després, si tot va bé, també tenim l'òpera participativa, que es diu Push, que és l'espectacle que tenim la intenció, si tot va bé dit, perquè a vegades aquestes coses, com que són a llarg termini, hauria de tancar el cicle de la Capitalitat de la Cultura Catalana, que ho faria coincidint amb el Dia de les Víctimes de l'Holocaust, ja dintre de 2025, però seria gener 2025, que hi participa la FOC a nivell de logístic i artístic, però seria una òpera totalment participativa, que s'oferirà doncs, que hi pugui participar a les persones que vulguin i que és molt interessant com a espectacle de cluenda, diguéssim, no? Per tant,
Déu-n'hi-do.
Molts deures.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sincronitzats.
La Mona al Taló tindrem feina, també,
per
encabir tot això entre tota la programació de totes les entitats, com dèiem abans.
No he dit ni la Fuita, ni he dit totes les altres que venen ara, tot el tema de Sant Vicenç, que també és complexa, o la Quartera, o el Ciervo, perquè també teniu moltíssima programació que està aquí damunt de la taula.
El que veiem per això és que aquesta tercera edició de Festival Sabadell Escena crec que té una connotació sabadellenca una mica més alta també que altres vegades a nivell dels espectacles que venen de fora. Això ha estat buscat, ha estat casualitat?
Clar, l'endogàmia no ens agrada. I intentem sempre que vinguin elements de fora que ens puguin ensenyar, que puguin ser doncs, una lliçó no? d'arts escèniques que et pugui d'alguna manera doncs, també estimular i inspirar. Però és cert que teníem, quan vam fer la crida de projectes de la Capitalitat de la Cultura Catalana, evidentment van arribar quasi 90 projectes, havíem d'encabir-los de la manera que fos possible. I una de les fórmules que es va trobar va ser, dintre de l'escena, encabir totes les possibles. I aquí estem, hem anat situant, també les hem hagut de col·locar a la Setmana del Llibre, que també tota oferta, diguéssim, escènica de la Setmana del Llibre es farà a través de companyies sabadellenques. Ja vam fer aquell petit cicle d'amateur, també en la Casa del Pere IV, que vam haver de situar tota una sèrie d'espectacles que també són de companyies, perquè al final diem que el teatre professional s'ha de situar, però l'amateur també. I ara per això, al Casal Pere IV, estem potenciant-lo, ara farem tota una sèrie de reformes, amb base que les contractacions i l'Ajuntament ja sabeu que anem a un ritme que és una mica a vegades exasperant, però estamos en ello, perquè el que volem és que aquest espai es transformi en aquest espai de petit format on polivalent, a més a més, que tingui la capacitat de les companyies de poder-lo utilitzar de diverses maneres, no només en format frontal, i que a més a més, doncs, que puguin anar encabint companyies de per exemple, de l'Estruc, que han fet la programació, l'assaig en allà, la creació en allà, i necessiten doncs, 2 o 3 setmanes de programació per poder fer el test de l'espectacle i fer-lo créixer. Ja sabem tots que un espectacle a partir de la 15a funció és quan comença realment a rodar, sí. I a vegades en tenim 2 només.
Exacte.
I
costa.
És molt injust. I, per tant, buscar això, que d'una manera molt, molt natural es puguin ubicar en aquestes companyies. Això també donarà tot un altre link i línia de programació que serà nova. I sempre, clar, tendim a Sabadell perquè és que Sabadell ens dona tant material que hem de situar-lo com sigui possible.
Sí, perfecte. No, fa il·lusió veure la programació de Sabadell i veure tants noms sabadellencs, no només en les entitats i que ens hem quedat aquí, sinó d'aquells que han marxat i poden tornar a casa a poder fer alguna representació.
Que tens
molta
raó,
il·lusió.
Ens està passant molt. I l'altre dia, per exemple, vaig fer una publicació a Instagram que no vaig poder evitar. Vaig anar a Maricel perquè tenim 6 persones de Sabadell, una d'elles a comunicació i protocol, una altra com a tècnic i microfonista, un com a preparador d'artistes i 3 actors que estan bueno, 2 actors, perdó, i un músic, que és el percussionista, que també és del Conservatori, no? I estan allà a Maricel. O sigui que Maricel li...
I tant. I una enhorabona també per l'estrena que han tingut, que ha estat de gran èxit i pel talent sabadellenc que l'ha fet possible.
Exacte.
També. Perfecte. Per anar acabant, 2 últimes preguntes. Una, doncs, des de l'Ajuntament, quins reptes teniu? Perquè és el que dèiem, una gran programació, una gran demanda. S'han anat fent coses, però segur que ens queden reptes per assolir en el món del teatre sabadellenc.
Ens queden reptes. Hi ha projectes que ens han arribat molt interessants, per exemple, d'utilitzar espais patrimonials que no són teatres de l'ús o que no són espais convencionals per poder fer determinat tipus de temes, per poder fer emulacions de pàrquing Shakespeare, per exemple, en llocs que no són els naturals. Però sobretot el que intentem és donar acollida tant a la formació com a les noves companyies que fan creació i intentar donar-los sortida també per l'exhibició. I si pot ser, intentar buscar també, ara buscarem intentar donar eines de distribució, és a dir, que aprenguem, perquè aquest és el gran problema que tenim molts, no? Que aconsegueixes portar un espectacle a terme, l'estrenes, però després com el distribueixo. I aquesta és la gran assignatura pendent segurament de moltes persones, que sí, és veritat que en el món amateur pots trobar doncs, concursos, mostres, i etc, però no sempre és tan fàcil saber introduir-te en una federació de teatre amateur, per exemple, i a vegades és necessari que algú et doni una mica de vehicle. I està bé que la taula de teatre, per exemple, doncs, també comparteixi la informació que té i a vegades ens ajudem els uns als altres a poder-ho assolir. Per tant, l'objectiu màxim és donar cobertura, tota la cobertura possible, a totes les companyies que no paren d'aparèixer, que se'ns van presentant constantment i que tothom té dret a començar i a consolidar-se, no? I això és el que hem de fer, que els emergents es situin i també es converteixin en companyies clàssiques de la ciutat.
No és un repte fàcil,
no.
Però és del tot necessari.
Totalment.
També veient l'evolució del Teatre Sabadell, per tant, amb ganes de poder anar assolint-lo i que la temporada vinent puguem fer una entrevista amb un pas més en aquest sentit. I per acabar, demà, dijous 26 de setembre, el Teatre La Faràndula es durà a terme a la Gala Estar, que en aquest cas, tornem a dir des dels micròfons, l'Amunt al Taló presenta i ho fa coincidir amb el seu programa 300. Què representa la Gala Estar per la ciutat de Sabadell?
Jo crec que un triomf absolut de la diplomàcia, del saber fer, de la col·laboració, de la concòrdia. Jo me'n recordo quan això era un somni inviable, que hi havia unes rivalitats, hi havia unes endèmiques i uns problemes amb després d'aquest actor, i sempre fa el mateix, quan aconsegueixo que tot això s'ha acabat, ara hi ha col·laboració, hi ha un star system sabadellenc que cohabita i que va d'entitat en entitat, es deixen materials, escenografies, vestuari, i llavors poder cohabitar en una gala en la que veiem tota aquesta gent allà junta treballant de forma col·laborativa i per un objectiu, que és la programació de Sabadell, que al final és el que és més important, que la cultura, penso que ens ha de unir en aquest sentit, és meravellós. A més, una de les primeres tasques que vaig tenir com a regidor va ser passar la traslació de la Gala Estat del principal a la Faràndula, que no ho vam dubtar ni un segon, perquè tot i així ens queda petita.
I tant, perquè em sembla que en 10-15 minuts allò va estar exhaurit.
Exacte, per tant, jo crec que és un èxit. I que hi hagi un programa com el vostre, com la Mona del Taló, que està també tan vinculat a estar, i que arribeu al programa número 300 amb la qualitat que teniu de tots els col·laboradors, les seccions i etcètera, no sé, és que penso que des de fora ens haurien d'envejar. Això està clar.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Carles, per ser avui, i ens retrobarem als teatres durant aquesta temporada.
Exacte, moltes vegades, a més.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
Molt bon vespre. Avui ens hem infiltrat a la Gala de l'Estar, on la nova companyia Churruca Teatre ens ha presentat la seva nova obra Bon dia, Sabadell. A més, altres teatres també han presentat les seves obres teatrals de la temporada. Anem a veure com ha anat. Endavant!
Estem ara mateix aquí amb Sant Francesc, que se'ns ha aparegut aquí al mig de l'escenari.
Sí, hola, què tal? Sant Francesc, sóc el profeta del teatre. Què et sembla? He vingut a fer una anunciació. Digueu.
Quina anunciació?
Que el teatre de text, afortunadament, encara és viu. Perquè nois, amb els musicals, tots se'n van orris.
I què et sembla la temporada teatral d'aquí a Sabadell?
Bé, la temporada teatral d'aquí a Sabadell, com cada any, per mi em sembla bé. Hi ha coses que m'agraden més, coses que no m'agraden tant, però totes m'agraden, el que veig. Vull dir que sí, que, i el que s'ha presentat aquí em sembla molt bé.
Ens trobem ara amb unes de les protagonistes d'aquesta gala, que són les Tresines, són les tietes de Sabadell. Com esteu?
Ai, molt bé, molt contentes de ser aquí,
ai,
maca.
Sí, tota la vida desitjant entrar aquí. Ai, quina il·lusió. Ai, veiem a tothom.
Tothom.
I els de Doc,
tots. Ai.
Ben bé, que sou un personatge ja característic de la ciutat, de la Faràndula. Com ho porteu, això?
Bueno, és que nosaltres portem molt de temps que anem a veure totes les obres de tots els... Ja ho hem dit abans.
Tot. Jo, quan s'equivoquen, ho sabem, sí, perquè les repeteixen tant.
No anem a veure les obres una vegada, no les anem a veure dues, tres, i esclar, ens ho sabem. I llavors aprofitem també per criticar, perquè esclar, alguna cosa és del teatre.
Si una tieta fa algo, és criticar, no? Com valoreu el teatre sabadellenc?
M'encanta, molt maco.
Maco.
Si no ens conviden. Maco, que bé que ho fan.
Maco perquè sí. Molt bé. Sí.
Quines obres teniu pensades veure aquesta temporada?
El Dispara Flanagan, la del Pinotxo, aquesta del ciervo que sortia, el de la mort,
tenim
també.
Tenim tant, nena, tu ens criden allà perquè ens tenim tanta fama.
Aquesta és una conversa real amb les tresines, estan molt sol·licitades, com podeu sentir.
I els festivals del taller de teatre també els anem a veure.
Tots.
Els de la Faràndula i els del Sant Vicenç, oh, entenc.
Clar, tots, i tant.
I els del Cirbus ens conviden també.
Oh. Diguéssim, més en veuríem.
Véssim vull d'anar tots, ja t'ho vaig dir. Ja
com puja el jovent sabadellenc.
Maco, ferm. Oh, sí. En saben, canten, ballen.
Tenim una memòria.
Com uns artistes, com si se'n recorden de tot.
Oh, nena, si soltéssim, ja ens soltaria la pròtesi. Calla.
I tal com tenim les tros i les verticals.
Què espereu d'aquesta temporada a nivell teatral?
Ai, molt.
Esperem que s'omplin molt els teatres. Molt. Així plens fan molt de goig i s'ho
mereixen. Buits fan pena, sí. Fan una tristor, m'agafo una tristor.
Treballen molt i és que s'ho mereixen que estiguin plens.
Sí. Què recomaneu als oients perquè omplin les plateres?
Aneu al teatre que disfrutareu, que és bonic, que és maco, perquè és molt nostrat això del teatre.
Sí. Aneu. Consumiu cultura, que mira, són quatre pessetes i quatre tothom pessetes? Content.
Bueno, sí, euros, quants euros? Igual, ja o escarot, això. Però és una bona inversió, és cultura.
Doncs ja ho sabeu, feu cas a les tresines.
Doncs bé, doncs ara mateix estic aquí amb la subdirectora de Xurruca Teatre, la Paula.
Paula Tortosa.
Paula Tortosa, molt bé. Com porteu aquesta gala?
Molt bé, superben preparada. Estem a punt de fer una gran estrena, eh? Ressonen en els talers, és una obra magnífica i hem assajat molt intensament i això serà fantàstic. Sí.
I els nervis com van?
Bé, no en tenim gaires, no. Estem bé, tot bé, tot controlat.
Sí. I de què va aquesta nova obra que ens porteu a l'escenari?
Podríem dir que és un musical que parla de Sabadell, de la seva època tèxtil i de les fàbriques i de la gent que hi treballava. Sí, jo crec que és això. Bé, sí.
I canteu en aquesta obra?
Sí. Tenim cantants fantàstiques i cantants fantàstics.
I també balleu, no? També balleu.
Sí. Els ballarins i els coreògrafs i l'ajudant de cant, vull dir, tot fantàstic.
Bueno, doncs haurem de venir a veure doncs aquesta obra com anirà, no?
Sí, tant.
Doncs moltes gràcies, Paula. Doncs bé, doncs ara estic aquí amb el David Peinado, que és el nou responsable dels teatres d'aquí de Sabadell.
Bona tarda, bon vespre.
Sí. Com ha sigut aquesta... Des de quan has entrat aquesta feina?
Bé, doncs arrel dels canvis que hi ha hagut a l'Ajuntament, no?, que han marxat tots els que valien, doncs bueno, ens hem quedat uns quants i mira, he promocionat. Sí, de fet era conserge.
Eres conserge. I aquest ascens t'ha sigut complicat per tu?
No, o sigui, de fet no... Vaja, com a responsable...
T'ha donat més feina?
No, gaire més feina no, perquè mira, ja m'hi passava sempre tots els dies allò per els diferents teatres i anàvem fent i veient la gent. Bé, no, cap problema, no dona gaire més feina.
I què opines d'aquesta obra que estan portant els de Xurruca Teatre, quin el teatre de la Faràndula de Sabadell?
Bé, hi ha gent... Bé, a Sabadell realment es fan obres de molts tipus i aquests dels Xurruca, doncs bé, tenen un muntatge doncs com a mínim de la casa, no?, de Sabadell, doncs això ja és un plus, ja és bo, ja. La resta són una mica més escatològics, estranys, peculiars. Bé, hi ha una mica de tot a Sabadell.
Creus que portarà molt de públic aquesta nova obra?
És difícil, és difícil. El públic a Sabadell... Ostres, sembla que hi ha gent, més gent fent teatre que no pas gent anant a veure les obres, eh? Així que no t'ho sé dir.
Bueno, doncs animarem els nostres oients perquè vinguin a veure aquesta nova obra de Churruca Teatre. Doncs moltes gràcies.
A vosaltres i a tot el públic que vagi a veure teatre, que vagi teatre.
Doncs veiem que la temporada teatral de Sabadell comença amb moltes ganes. Haurem d'anar seguint com es va desenvolupant al llarg de l'any. Aneu-nos escoltant a Ràdio Sabadell.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. La gran pantalla.
Doncs ja tenim a punt l'Edu Gil a l'estudi per parlar sobre algunes estrenes cinematogràfiques d'aquests dies. Bon vespre, Edu, com estàs?
Bon vespre, Carlota. Doncs molt content de tornar a ser aquí, després d'un estiu curt, però amb moltes ganes i molta il·lusió que em tornem a convidar aquesta temporada.
Nerviós per demà?
Una mica, eh?
Una mica.
Però anirà bé, jo
anirà
crec.
Anirà bé, i tant que sí. Doncs va, comencem amb la gran pantalla, parlarem amb l'Edu, començarem parlant de la pel·lícula No hables con extraños.
Luis, hay que salir de aquí, ya.
Luis, ¿pero qué haces?
¿Todo bien ahí dentro?
Sí, todo bien.
¿Necesitáis algo?
No, solo un minuto. Que no se nos note, ¿vale? Que no nos vean nerviosos ni asustados. Vamos a salir y a hacer como si nada, ¿vale?
Este es Ben, mi marido.
Soy Patrick Finn, mi mujer, Kiara.
No hables con extraños, una nova versió de la pel·lícula danesa Gastern de l'any 2022. Una nova versió americana d'aquesta pel·lícula de terror que està escrita i dirigida per James Watkins, conegut per ser el director de La Mujer de Negro. No hables con extraños se situa a Itàlia, on una família americana coneix a una britànica en unes vacances, tot va perfecte, fins que una rep la invitació de l'altra per anar a passar un cap de setmana, uns dies, a la casa del camp. Tot sembla fantàstic, però no crec que sigui així.
Fins que a poc es va tensionant tot, fins a arribar a un punt final bastant, diem, tràgic.
No ens ho esperàvem.
No, cap malament. Home, he de dir que la pel·lícula sí que tarda una mica en arribar a aquest punt, però tot i així, tot aquest recorregut que va fent, de generar tensió, està molt ben lograt. És a dir, ja ho tenia una mica l'anterior, però jo crec que aquesta la millora. És a dir, agafa el bo que tenia, ho acaba millorant i els defectes no acaben sent tant... Perquè al final de l'anterior, de l'original, deixava molt, molt, molt tocat.
Aquests remakes sí que valen la pena.
Jo crec que sí, sobretot només per al James McAvoy, que fa un paper espectacular i està molt bé, ja val la pena. Però jo la pel·lícula la recomano. No és ben bé de terror, és pel·lícula de tensió perquè no hi ha res sobrenatural. Realment, són només... al final, clar, planteja un dubte de dir, per quatre hores o per dos dies que parles amb una persona, penses que la coneixes, però no.
És clar, dir, al final, què en saps, no? Realment,
no? Realment no. És el que vol que aquella persona sàpigues, però després ja saps que potser té algú darrere.
I segurament les persones que també tenen com alguna part més negra també són les que es fan més simpàtiques a l'hora de conèixer en un moment.
Sí, al final a mi em dóna la sensació, potser ara pensaràs que exagero, però que no estem tan... És a dir, un cop veges la pel·li és massa extrem, però no estem tan lluny d'arribar, de trobar-nos en aquestes situacions. Realment, això és el que fa por.
Exacte.
Saps?
Bueno, exemples són crims o no, que a vegades veus coses que penses, ostres, és que la realitat a vegades supera la ficció. Evidentment, segurament, doncs la ficció té alguns elements que fa que sigui atractiu en el cinema veure-ho, que la realitat segurament no hi són, però és cert que no estem tan lluny d'aquestes dues cares de les persones que al final tots les tenim i alguns pitjor que d'altres, segurament, com alguns personatges de No hables con extraños.
Totalment.
Per tant, és la típica, a més a més, la típica frase que dius als nens petits, no? No parlis amb desconeguts.
Però a part, és un títol que s'ha inventat aquí, a Espanya, perquè realment el títol original és Speak No Evil.
Val.
És com també es va traduir el remake aquí internacionalment, que em sembla que tenia un altre títol danès que no te'l sabria dir.
Sí, Gastern, que no es deu pronunciar així, segur, però bueno, ho hem intentat.
Però això, Speak No Evil, No hables con extraños, bueno, aquestes traduccions així. O no hables con el demonio. O...
Clar. Bueno, potser posa la connotació amb això que deies de fins a quin punt coneixem o no coneixem a una persona. Nota de no hables con extraños.
Jo li fico un 6, ben fet, un 6 i mig.
Molt bé, bona nota. És que pels que comenceu potser a escoltar aquesta secció, no us espereu trobar-vos buits, nous... Això costarà molt de trobar amb l'Edu. Per tant, un 6 i mig no poden estar gens descontents els de no hables con extraños. Doncs seguim amb la segona proposta que ens porta l'Edu, molt esperada per moltes persones, segurament, que és Beetlejuice, Beetlejuice.
Cuando estéis todas tirándoos a vuestro monitor de pilates para llenar el vacío de vuestras vidas, veremos quién ríe la última. Mi madre se crió aquí, en esa vieja casa de la colina.
¿En la casa encantada? ¿Tu madre es Lydia Deetz?
Nova pel·lícula de Tim Burton, on després d'una inesperada tragèdia familiar, tres generacions de la família Deetz tornen a Winter River. Com va aquesta nova producció de Tim Burton?
Bueno, mira, és una producció esperada perquè és una segona part de la seva segona pel·lícula, que és Beetlejuice, de l'any 88. I clar, suposo que era una pel·lícula bastant esperada per tots els seguidors, que m'incloc, d'aquesta primera aventura i que mira, al final... Doncs està bé. És una segona part de la primera. Tu has vist la primera, Carlota?
No.
Bueno, és una pel·lícula bastant d'humor, no infantil, però bueno, és allò realment que quan tens 10 o 12 anys...
El que sentia és que la gent...
T'agrada.
Les persones que l'havien vist la primera en el seu moment la recordaven amb molt de carinyo i amb una pel·li que havien rigut molt.
Clar, perquè té escenes bastant icòniques. I clar, el bo que té aquestes dues pel·lícules és que juga amb l'humor i amb lo paranormal, perquè és, i també el que també està molt bé és el maquillatge. Clar, realment estem davant de dues pel·lícules que un protagonista que és un mort, però que és bastant extravagant, barruller, però que fa gràcia. I clar, a la primera no sortia massa, tot i portar el títol, els protagonistes eren uns altres, ell sortia en comptades ocasions, però tota la seva presència ja era magnífica. I en aquesta una mica va passar el mateix, però també surt bastant, eh? Déu-n'hi-do. I realment, com a segona part, jo crec que està bé.
I els fans de Tim Burton i de Beetlejuice n'han d'esperar una tercera?
No ho sé, eh? És que potser si ho dius tres vegades apareix.
Clar. esperem que aquí no ens passi.
No, però jo crec que sí, eh? Potser sí, que alguna tercera acaben fent. Bueno, espero que no tardin tants anys.
Clar,
però...
Déu-n'hi-do, la diferència d'anys entre la Totalment. Primera i la segona part.
Però han recuperat actors, que això està bé, de la primera, i ha volgut fer una versió més actual, i el que està molt bé és que han obert més el món paranormal. És a dir, el que tenia guai a la primera és que t'ensenyava com el món dels morts, una miqueta t'ensenyava a fer un tast. I ara en aquesta segona s'obre més.
Perfecte, doncs posem-li nota.
Un 6. Mira, quan la vaig veure t'hagués dit un 5, però després de pensar i com que treballo al cinema alguna vegada m'ha tocat veure el final i tal, he tornat a veure i no està tan malament. És un 6 que jo crec que està bé, és divertida. Ara, si no has vist la primera i no saps ben bé de què va, potser que et trobis una mica fora de lloc.
Algú fent recordatoris també, perquè potser també després de tants anys...
Però estaria bé veure la primera abans, però bueno, conec molta gent que ha vist la segona i li ha agradat, eh? Així que cap
endavant.
Problema, endavant. I si us agrada, doncs us poseu la primera, que està a plataformes.
Exacte.
Però sempre primer al cinema.
Això és veritat, sempre. Sempre primer al cinema, el que passa que en aquest cas veure la primera al cinema doncs ara és una mica complicat. Per tant, primer la segona, si de cas al cinema, i després ja tirem de plataformes.
Exacte.
Doncs acabarem la secció, Edu, parlant d'una pel·lícula ben especial. Parlarem de El 47.
Nos tiene aquí abandona, hijo perdido, detrás de la montaña.
El agua.
No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? Es que somos animales aquí ahora, que no nos hacemos personas.
Carmen, tú estás de aquí. Aquest barri era de construir verdú.
Em fa vergonya viure aquí.
Què?
Una pel·lícula dirigida per Marcel Barrena, protagonitzada per Eduard Fernández, que encarna el paper de Manolo Vital, un conductor d'autobús de la línia 47 que dona nom a la pel·lícula. Aquesta pel·lícula explica la història real d'aquest conductor que, cometent un acte de rebel·lia contra l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas, es va convertir en un heroi per moltes persones del barri de Torre Baró.
Doncs mira, si abans d'acabar temporada parlàvem de Casa en Flames, ara el nou èxit és el 47. Molt bé, la veritat. Pel·lícula històrica que et fa plorar, de fet, per tot el que hi ha, tot el pes, tota aquesta mirada, després de veure que tampoc estem tan lluny de la situació que passa en ells a la que estem actual, realment, i ostres, i et fa pensar. I a part, l'Eduard Fernández està molt
bé. Fa un plaer, l'elenc, i no només l'Eduard. Carles Cuevas, Clara Segura, Carlos Cuevas...
David Verdaguer...
Que sí, són sí. Pel·lícules que pel cinema català crec que també és una gran sort, i haver-ne tingut, com deies, dos de tan seguides amb tant d'èxit, que crec que, demostra el talent que hi ha a casa, i que jo crec que aquesta, més que mai, és molt necessària.
Totalment. Suposo per el que dic, pel rigor històric, però tot i així és això. Al final, és una història tan humana que et fa posar-te la pell, t'identifiques molt fàcilment, saps? Només sent usuari de la Renfe ja...
Exacte. La història explica com aquest conductor d'autobús, que a dia d'avui ens continua passant, pobles que no tenen línies d'autobús, que no tenen comunicació, que això fa que quedi aïllat a nivell econòmic, social, cultural. No només és una línia d'autobús, i crec que la pel·li es demostra molt que no només és poder anar al mercat, sinó que poder anar al mercat segurament suposa moltíssimes altres coses pel barri.
Totalment.
En aquest cas de Torre de Baró, però que jo crec que va ser la porta a moltes altres zones. I crec que una de les coses que a mi m'agrada aquesta pel·lícula també és que per una banda sempre és veritat, i ens continua passant, veiem els polítics com una cosa que no tenen humanitat i tot, i crec que aquí es demostra la humanitat que tenia, en aquest cas, Pasqual Maragall.
Sí.
Que per arribar, doncs, per fer les coses ben fetes, dormir a casa de veïns del barri, no?, per veure la seva realitat i entendre'ls, i crec que també és un homenatge
Això, sí,
a la bona política, sí. No? Potser que és la que necessitem recuperar.
Sí. Correcte, és una bona mirada, que la trobem a faltar.
Exacte, i sí, que hi era, sí. I que hi ha sigut i que és possible tenir-la, i el Pasqual en va ser, sobretot quan era alcalde de Barcelona, un gran exemple. Doncs va, nota pel 47.
Un 7.
Home, això ja és un plaer sentir això, i a més d'una pel·lícula produïda per part a casa. Doncs molt bé, Edu, ens veiem demà, no aquí, perfecte, sinó a l'escenari de la Faràndula, que impressiona, però ho farem bé, ens en sortirem.
Segur.
Dels segur. Micròfons al teatre, vés ja a saber. Potser ja ens obre les portes, això. Doncs ens veiem aviat aquí també a l'estudi.
Perfecte, encantat. Gràcies,
Carlota. Edu.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Doncs ja tenim a punt l'Elvira Franc per parlar-nos de dos muntatges teatrals de la cartellera de Barcelona, ara que comença la nova temporada a Barcelona, a Sabadell i a tot arreu. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Com ha anat aquest inici de temporada?
Doncs bé, ha anat bé. Avui parlaré justament de dues obres que van ser de les primeres que es van fer al començar la temporada a la Sala Beckett.
Perfecte.
Totes dues a la Sala Beckett.
Molt bé.
O sigui que, ja et dic, és de les primeres que es van representar.
Perfecte.
Llavors s'hi ha anat incorporant les altres sales, però ells van ser...
Dels primers teatres en aixecar el taló, no? Perquè la Sala Beckett no té taló.
No té taló.
Però, bueno, metafòricament sí. en aixecar el taló. Doncs, com has dit, Elvira, comencem parlant de Biològica,
sí.
Una comèdia inquietant que vol fer-nos reflexionar sobre els vincles familiars i la decisió de tenir fills avui, al segle XXI.
Exacte. Doncs parla d'això. Aquesta obra s'està representant a la Sala de Baix de la Beckett. Ja sabem que hi ha dues sales. Aquesta és a la Sala de Baix. Quatre dones. L'autora, Sílvia Navarro, les dues actrius, la Mar Ulldemolins i la Clàudia Benito, que representen dues germanes, i la Victòria Pagès, que fa de la seva mare. L'obra està dirigida per Pau Roca i és una producció de la companyia Sixto Paz, que està vinculat amb Pau Roca i està vinculat, evidentment. L'argument, tal com deia, es tracta un tema que s'ha posat d'actualitat. Tant el cinema, els articles als diaris i ara aquesta obra de teatre fan reflexionar sobre si totes les dones han de ser mares, si s'ha de ser feliç i se sentin realitzades les dones en tenir fills. O no, o poden triar. Aquest tema és molt candent.
I tant. I val la pena que ho sigui. I tant. Jo crec que la pressió també de moltes dones, no?
Sí, perquè sembla una
obligació. I la típica pregunta a vegades de, bueno, i tu què, quan?
Exacte.
Bueno, i si no, no?
I si no, sí. Com una obligació de tenir fills.
Exacte.
Tinguis parella o no tinguis parella.
Sí. Em parlava amb una actriu un dia i curiosament em fa recordar això de, normalment quan, vols tenir fills? No. Sempre hi ha la pregunta, ui,
i per què?
I per què no?
Sí.
I quan dius, vols tenir fills? Sí. Oh, que bé.
Perfecte.
No hi ha la pregunta de, sí? I per què sí que els vols tenir, no? Vull dir que sempre és haver-te de justificar per no tenir-los.
Exacte. O una parella, si fa molt temps que estan junts
i no n'han tingut.
Ai, no t'has quedat embarassada?
Exacte.
Aquesta pregunta. I es pot triar. Ara, per sort, les dones ho podem triar.
I tant.
Us trobem una escenografia amb uns elements normals d'una casa. Taules, cadires, sofàs, puf, tamborets. Al centre hi ha un cotxet de criatura. Al fons, en un costat, una habitació infantil. A l'altra banda, una escala de fusta que puja fins a un terrat o coberta. El vestuari de les tres actrius és vistós, amb colors taronja, fúcsies i rosats. Però cada un defineix, al primer cop d'ull, el caràcter d'aquella persona, d'aquell personatge. La mare, vestit més, encara que siguin colors vistosos, més tradicional, cada una, eh? L'Àgata, la germana petita, que és la que interpreta la Clàudia Benito, no té parella, però decideix adoptar un nen. Un nen que ara es veu que es posa de moda, que el pot retornar. Al cap de 5 anys el pot retornar. Com ara retornem un vestit que no ens agrada o que hem comprat alguna cosa, doncs aquí, hi ha aquesta metàfora, que es pot tornar el nen. I el vol adoptar. La seva germana gran tenia parella, però van trencar. Ella és estèril, per tant no pot tenir fills. En canvi, té un instint maternal insuperable. La mare de les dues, la que serà l'àvia, en aquest cas ho interpreta la Victòria Pagès, com he dit abans, no veu clar la decisió de la seva filla. Li fa por estimar-se massa el nou vingut i si al final doncs acaba sent retornat. No vol tenir aquest vincle, tant li fa por. Totes tres, en conèixer el nen, l'Eloi, se'ls desperten sentiments amorosos que fins aleshores tenien amagats. Però també se'ls activarà el dubte que si la responsabilitat de tenir un infant a la família ha de canviar la seva individualitat. Aquests dubtes. O podré continuar fent la vida que feia fins ara? El fill em condicionarà a uns horaris?
I tant.
I això també els fa certa por i fan aquesta reflexió. Boníssimes, boníssimes actuacions de les tres actrius i recursos de direcció força bons, també molt òptims. Per un text i argument que personalment no el vaig trobar prou bo, diguéssim, ni tampoc original, ja que es val de recursos fàcils i sonats per arribar a un final quasi de novel·la rosa. Aquesta és la meva opinió, com sempre dic. Una obra, jo diria, per passar l'estona sense res més, però sí per gaudir d'unes molt grans interpretacions. Aquesta obra es podrà veure fins al 20 d'octubre, si en teniu ganes.
Perfecte, gairebé encara ens queda doncs un mes per poder-ne gaudir, almenys d'aquest treball interpretatiu, que a vegades també val la pena.
Sí,
és molt. A dir, l'obra de teatre no només és l'argument, sinó que sabem que són molts elements que
hi
participen, i per tant, doncs, a vegades veure una bona interpretació també val molt la pena.
I tant.
I tant. Doncs passem a la segona proposta que ens portaves, Elvira, que és Eufòria i Desazón, també, com deies, a la sala Beckett. Un encreuament teatral entre Catalunya i Argentina,
exacte.
Que posa de relleu el fracàs com un valor, com un lloc.
Sí.
Què en podem dir d'Eufòria i Desazón?
Aquesta la fan a la sala de dalt. O sigui que els mateixos dies, a mitja hora de diferència de començament, però una és a la sala de baix, l'altra a la sala de dalt. És una obra atrevida, incomprensible, diria jo. Una creació, com deies, de la companyia catalana-argentina El Eje, amb dramatúrgia i direcció de Sergio Boris. una companyia que enguany ha estat triada per fer la residència a l'anomenat Teatre del Poble Nou, la Sala Beckett. Disbauxa, desordre i desgavell es respira només en veure l'escenografia, només a l'entrar a la sala ja és un desgavell, un escenari replet d'estris de tota mena, taules, cadires, llums vells, estanteries plenes de coses inservibles, rodes i pneumàtics de cotxe, paperots i bosses d'escombraries, ampolles de vi mig buides, un sostre a punt de desmuntar-se i un miler d'objectes vells i imaginables. I a un costat, una banyera on es dutxaran, amb molt poca aigua, precisament, molt poca aigua, alguns personatges. I un vàter que també faran servir en alguna ocasió. Tot està enquadrat amb uns miralls i mig tapat, tant la banyera com el vàter, mig tapat per unes ròniques cortines. A la atrotinada estança representa que hi viuen els personatges, tres homes i dues dones. També desmanegats i caòtics. Els seus vestits són desmarxats i tronats, com tot l'entorn. En el programa demà, sort que vaig llegir la sinopsi, si no, potser no, encara hagués caçat menys del que vaig caçar, descriu que es tracta d'una antiga acadèmia per adults que l'han envaït tres germans. Ara hi retorna l'Amanda, una exalumna que se'n vol fer càrrec d'aquesta acadèmia. I només queda un estudiant que espera ser aprovat. Però qui vulgui seguir l'argument o trobar sentit el que va passant a la funció, jo diria que li serà completament inútil. Els diàlegs són inconexos i les situacions volgudament surrealistes. Cada espectadora ha de treure les seves pròpies conclusions. La meva conclusió, ja la diré, és que els cinc personatges viuen en un caos constant del qual tampoc en volen sortir d'aquest caos. Segurament per la por de trobar més desgavell i desconcert a fora, que potser sí que li trobarien, on l'única connexió que hi tenen és un vell telèfon. Només es connecten per telèfon. No volen sortir. Jo diria, jo vaig entendre això. Per aquesta por? Perquè realment...
Que almenys el caos que tenen a dins és el que coneixen i, no? I mínimament controlat dins del caos o descontrol que hi hagi.
I en canvi, si surten...
No sabran pas què hi trobaran.
Que realment, a vegades, la vida és un caos a fora.
I tant. Sí, sí, sí.
El que sé que és digne d'admirar, són les brillantíssimes actuacions. A l'estil una mica sud-americà, que ja sabeu que a mi m'agrada molt aquest estil argentí, que, personalment, en veure que no en tenia gran cosa de les variades escenes, vaig optar per gaudir-ne i meravellar-me del gran treball d'interpretació dels tres actors i les dues actrius. Una obra que s'hi ha d'anar preparat. Per veure una representació fora dels que estem acostumats i dràsticament diferent de tot el teatre que actualment es fa. No té res a veure del que veiem per tot arreu. No té res a veure. Aquesta obra, si voleu tenir aquesta experiència, estarà en cartell fins al 13 d'octubre.
Perfecte, doncs encara també tenim dies, dues propostes. Doncs això, que potser a nivell argumental no en tindrem massa, tant com d'una banda d'és biològica, perquè potser queda curt d'argument i aquesta, perquè no cal que l'entenguis gaire, sinó per també són dues propostes per disfrutar de magnífiques interpretacions i segurament molt diferents unes de les altres, però molt bones les dues, com comentaves.
Sí.
I parlem d'una tercera proposta, Elvira, en aquest cas passem a un altre gènere de teatre, passem al gènere musical.
Exacte.
Parlarem de Godspell, el musical, un clàssic del teatre musical dels anys 70 que arriba a Barcelona.
Sí, Godspell, que és una producció d'Antonio Banderas amb direcció d'Emilio Aragón. Una versió a l'espanyola, diria jo, de l'exitós musical, tal com deia, que es va estrenar a Broadway el 1971. En començar van apareixent uns joves que representen que estan assajant una funció en un magatzem i que, a més, estan condicionats per una gran guerra que està passant a la humanitat. Quan es va estrenar, als anys 70, és quan succeïa la guerra del Vietnam. Ara tenim dues grans guerres, la d'Israel, Palestina, i també ara Líban, o la de Rússia i Ucraïna. Un tema que podria ser molt interessant, però que tan sols es planteja i que poc després de començar es deixa de banda aquest tema. I deixen de banda també els anhels d'aquests joves que volen un molt més just, sense guerres. I se segueix amb la presència del jove Jesús, que es fa el líder del grup. Per continuar amb escenes de la vida i mort de Jesucrist, tretes de l'Evangeli segons Sant Mateu, amb les conegudes paràboles que molts coneixem. Llavors ja segueix l'Evangeli. Sobre la pau, també, però seguint l'Evangeli, seguint Jesucrist. Un musical amb molt de text que el director ha inclòs escenes còmiques més a la línia de la seva trajectòria com a pallasso, de l'Emilio Aragón, diria jo, I també alguna molt folklòrica, com la interpretació de la cançó La Macarena, per exemple. Inclús ha incorporat una picada d'ullet al públic català, que suposo que només us fan aquí, que es canta baixant de la Font del Gat. Sí. Recursos que personalment vaig trobar innecessaris i que fan de la funció una versió a l'espanyola en caire més popular i que treu intensitat a l'argument i a la seva música. Contràriament a la segona part, a parer meu, l'obra està plena de moments massa èpics i massa religiosos, com per exemple la crucifixió o la davallada de la creu de Jesucrist. Llavors és tot focus i molta pena i així. Fet que contrasta molt a la primera part, que és molt o massa lleugera. Un elenc molt jove que s'intueix que segueixen pas a pas el que ha marcat el director. L'espectacle se serveix de coreografies senzilles amb la música força coneguda, màscares, titelles contra llums, això sí, una excel·lent sonoritat i una encertada escenografia. Tot plegat m'ha fet pensar en la gran diferència que hi ha en les produccions de l'altra banda de l'Ebre, amb la diferència amb nosaltres, Potser ni millor ni pitjor, cada una té les seves característiques, però pel públic d'aquí ens fa implicar i viure la funció més o menys segons aquesta manera que es presenta. Si la voleu veure, estarà en programa fins al dia 13 d'octubre.
Perfecte, doncs també mitjans i finals d'octubre, aquestes tres propostes que ens ha portat l'Elvira aquesta setmana. Doncs gràcies, Elvira, una setmana més. Ens veiem demà a l'escenari i la setmana vinent aquí a l'estudi.
I tant que sí.
Que vagi molt bé, Elvira.
Vinga, adéu-siau.
Doncs aquí finalitzem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web i a l'app de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.està, també a Facebook, i enguany també ens podeu seguir a TikTok. Tornem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.